Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel a Barcelona i tenim 9 graus a Girona, 3 graus sota 0, 6 graus a Tarragona, Lleida, 2 sota 0, a Montblanc estan a 5 graus i a Tremp a 4 graus sota 0. Són les temperatures a aquesta hora, a mesura que avanci el dia, tornen a disparar-se els termòmetres. Arribarem als 20 graus de màxima a molts indrets i serà un dia de sol amb vent molt i molt fluix. Avui és divendres 3 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Avui és dijous, 3 de febrer, oi? Que sí que em feien que no amb la mà. Un dijous que comença amb tres protagonistes. El primer es diu Lluís Batet, és professor d'Enginyeria Nuclear de la UPC i avui l'escoltarem amb deteniment. Europa ha decidit que l'energia nuclear i també el gas natural són energies verdes. La classificació no deixa de ser sorprenent i, de fet, ha aixecat recels a molts països, entre ells Alemanya, entre ells Espanya, però Alemanya i França ja estan d'acord i difícilment la decisió que ha pres la Comissió Europea ara tirarà enrere. D'entrada, hi ha una pregunta molt fàcil, amb una resposta ara per ara que m'interessa molt, i potser la resposta no és tan senzilla. L'energia nuclear és una energia verda, però més enllà d'això, tinc molts dubtes. La mesura, en realitat, és sobretot fiscal. Si et consideren energia verda, pots accedir a fons europeus, però també i especialment als moderns sistemes de finançament, el finançament bancari o d'inversió privada que tenen en compte avui criteris de responsabilitat social, entre els quals és fonamental ser sostenible. Si l'energia nuclear és verda, de facto és sostenible i de manera immediata als seus gestors se'ls obre l'aixeta del finançament. Sabeu qui hi ha darrere de l'energia nuclear a casa nostra? Les grans companyies elèctriques. La vida té aquestes coses. Fem l'energia nuclear verda i les nuclears competiran amb les petites i noves empreses que fa temps que aposten per les renovables d'un temps ençà per aconseguir diners. La clau de volta, no ens enganyem, és que la Unió Europea vol una transició ecològica ràpida. La realitat, però, és que sense nuclears i sense gas, avui el sistema de vida, el que tenim, no funcionaria, perquè amb les renovables per ara no en tindríem prou, no tindríem l'energia necessària per sostenir-ho. El Lluís Batet és expert en energia nuclear. Amb ell en parlarem de tot plegat a partir de 9:15. Una hora més tard, en directe també aquí al matí a Ràdio Estel, una segona protagonista, la Meritxell Benassac, és responsable de taxonomia a Greenpeace Espanya. Tinc per ella la mateixa pregunta. L'energia nuclear o el gas natural són energies verdes? Si la resposta és sí, perquè hi ha països com Espanya, com Àustria, Dinamarca o Luxemburg i entitats ecologistes que hi estan en contra. Si la resposta és que no, per què li donem aquesta etiqueta? Ja ho deia, per la clau de les inversions. La Meritxell Benassà, justament en això, n'és experta. Aquests dies sentireu molt a parlar de greenwashing. La paraulota és estranya, ho reconec. Avui us explicarem què és i què implica. L'altre protagonista del dia ho serà d'aquí una hora aproximadament al Congrés, és en Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Bildu, el PNB i Esquerra no li votaran la reforma laboral, però Sánchez tindrà reforma laboral. De fet, la tindrà amb el suport de Ciutadans, del PDeCAT o de l'UPN, entre d'altres. La dreta, per tant, li donarà una victòria a Pedro Sánchez. Una altra victòria per a Pedro Sánchez, això sí, aquesta per desesperació de Yolanda Díaz, que ha suat per tirar endavant aquesta reforma, que li ha suposat un enfrontament dur amb els socialistes i que al final n'acabarà sortint esgarrinxada, amb reforma però sense la glòria d'un ampli acord d'esquerres. Quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa, potser ho recordeu, va publicar un llibre que es titulava Manual de Resistència. Doncs l'ha tornat a aplicar i ha tornat a guanyar. Suma partits de dretes, fins ara crossa del Partit Popular, suma la COE i té els sindicats de costat. Res més centrista que un bloc ampli pel que fa al seu espectre. Potser el PNB, Bildu i Esquerra no hi perden res votant que no. Ho veurem, però avui Pedro Sánchez tornarà a guanyar. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. I el que fem d'entrada és saludar el Jordi Mirelles per saber quin temps ens espera. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Continua l'anticicló i, per tant, hem de continuar parlant de sol i de temperatures suaus al centre del dia. No hi ha canvis. Els únics canvis d'avui són que les temperatures pugen respecte a les d'ahir, ambient molt suau al centre del dia, màximes en general entre els 16 i els 21 graus. Ara fa una mica de fred, però no tant com en jornades anteriors. També hi ha inversió tèrmica. Fa més fred al fons de les valls que no pas a les parts elevades. Sol durant tota la jornada i els vents que seran fluixos bàsicament del sector del sud. Enrere queda la tramuntana dels últims dies. Demà baixen les temperatures i baixarà més de cara a dissabte, que pràcticament es normalitzaran. Per tant, la bonança d'avui té les hores comptades. Demà tindrem més núvols, però de moment no s'esperen precipitacions.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si agafeu el cotxe o si l'acabeu d'agafar. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs tenim un dijous amb força congestió pel que fa a la corona de Barcelona, sobretot ara a l'AP7, on hi ha hagut un accident al tram de Sant Cugat del Vallès abans d'arribar al nus del Papiol en sentit sud. Hi ha dos carrils tallats de la via i això està provocant ara 6 quilòmetres amb aturades en aquesta autopista. De fet, també a l'altura de Barberà hi ha retencions més habituals, són 3 quilòmetres en sentit Girona. Pel que fa a la C58, també hi ha retencions en sentit Barcelona, són 3 quilòmetres de l'altura de Sant Quirze i també 4 quilòmetres i mig des de Montcada fins al nus de la Trinitat. També per sortir de Barcelona hi ha trams de densitat i de retencions des de Montcada fins a l'enllaç amb l'AP7. I també tenim retencions ja habituals a les rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa, sobretot, però, amb alguna aturada ara per entrar al nus de la Trinitat des de la Pota Nord i també a l'altura del Fòrum a la Ronda Litoral, com sempre, en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts i mig del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol aprovarà aquest matí la reforma laboral al Congrés. Finalment, Sánchez i Díaz tindran el suport de partits de dretes com Ciutadans, el PDeCAT o l'UPN, però es desmarquen de la votació Esquerra, el PNB i Bildu. És la primera votació transcendent de la legislatura en la qual es trenca completament la majoria de la investidura. Europa declara l'energia nuclear i el gas natural energies verdes. La nova etiqueta serà temporal i està pensada per permetre les inversions en aquestes energies mentre es fa la transició ecològica. Països com Espanya i entitats ecologistes hi estan en contra i alerten que el sector energètic ho utilitzarà per fer un rentat d'imatge. Les comunitats autònomes i el govern espanyol tornaran a discutir la propera setmana si deixem d'estar obligats a portar mascareta al carrer. Per ara, el Ministeri de Sanitat ho descarta. Catalunya i Madrid, entre d'altres, ja van demanar-ho ahir, però comunitats com València o el País Basc encara ho consideren útil. La CUP s'ofereix per presidir el Parlament per desobeir la Junta Electoral, però Junts i Esquerra s'hi neguen. Per ara, els independentistes i els comuns han acordat defensar l'escó de jubilar, però no fer que els funcionaris del Parlament hagin de desobeir, de manera que el cupaire perdrà l'escó. I a aquesta hora tenim en marxa una operació policial conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues. El dispositiu s'ha desplegat en diferents punts de Barcelona i està previst que es facin diverses detencions. Els Estats Units envien 3.000 soldats a l'Europa de l'Est. Les tropes nord-americanes es situaran a Romania, Polònia i Alemanya. Rússia qualifica aquesta decisió de destructiva, segons el Pentàgon, però la mesura és preventiva i segueixen apostant per la via diplomàtica, advertint que Rússia pot seguir envaint Ucraïna. Pel que fa als esports, Xavi descarta Dani Alves per jugar a l'Europa League. El Barça ha fitxat 4 reforços aquest mercat d'hivern, però només en podia inscriure 3, i els escollits són Aubameyang, Adama Traoré i Ferran Torres. Per cert, que la porta deixa en mans de Xavi la decisió de si fa jugar o no Dembélé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions, com aquestes. Un jutge investiga per frau el Servei Meteorològic de Catalunya. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La policia atribueix a Oriol Puig, antic director del Meteocat i germà de l'exconseller d'Interior Felip Puig, haver adjudicat de forma irregular i abonat 70.000 euros per la creació d'una aplicació informàtica que no es va arribar a fer. L'adjudicació es va fer a l'empresa Triacom, que ja està investigada investigada pel cas 3% sobre el presumpte finançament irregular de Convergència. Ho avança Jesús Albalat, al Periódico.
Plataformes ciutadanes i agràries pressionen per crear un segell que acrediti on s'ha criat la carn que es ven.
La idea és ajudar el consumidor a identificar si el producte procedeix de macrogranges o d'explotacions ramaderes extensives i així diferenciar-la de la ramaderia industrial. El ministre Alberto Garzón avala la proposta i la Generalitat veu possibilitats de tirar-la endavant. Ho detalla Antonio Cerrillo a La Vanguardia.
I Espanya és el país europeu que triga més temps a executar les sentències judicials.
Segons un estudi encarregat pel Col·legi de Procuradors, revela que els tribunals espanyols triguen entre 6 i 12 mesos, molt per sobre dels 8 dies d'Hongria o dels 2 mesos de demora que hi ha a Bèlgica. A més, només s'executen el 25% de les sentències que impliquen un pagament de diners. Ho detalla Reyes Rincón, al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Aquest matí el Congrés dels Diputats donarà llum verda a la reforma laboral després que aquest dimarts el govern espanyol hagi aconseguit el suport del PDeCAT i de dos diputats d'UPN. El PNB encara no ha confirmat públicament el seu vot, però tot sembla indicar que segueix en el no. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Si no hi ha sorpreses, el text prosperarà per la mínima amb els 176 vots, de tal manera que els de Sánchez ja no necessitaran els vots d'Esquerra. Els republicans se sumen al bloc del no a la reforma, igual que ho fan Junts i la CUP. La Moncloa ha mantingut fins al final la seva negativa a introduir modificacions al text que van acordar amb els agents socials i que van aprovar per decret, un armatisme que ha provocat un trencament de la majoria de la investidura.
De fet, el no d'Esquerra també obre una escletxa amb els comuns. Aquí, al Parlament de Catalunya, els liles avisen que si els republicans no donen suport a la reforma de Yolanda Díaz, hi haurà conseqüències a la cambra catalana.
Els comuns han posat sobre la taula la possibilitat de retirar tots els suports i tancar la porta a les negociacions amb Aragonès, malgrat que el president hagi dit que segueix comptant amb ells després de l'aprovació dels pressupostos. Així criticaven aquest programa la posició dels republicans, l'exsecretari general de Comissions Obreres i diputat dels comuns al Parlament, Joan Carles Gallego.
Un no d'Esquerra al Congrés vol dir que estàs posant pal a les rodes a la governabilitat de l'Estat i estàs posant, diguéssim, dificultats a avançar els drets dels treballadors a Catalunya i a millorar, en definitiva, les condicions de vida dels treballadors catalans. Quin sentit té, aleshores, que nosaltres reforcem algunes posicions polítiques que a vegades no tenen cap sentit a Catalunya?
Doncs tot i aquesta advertència, Esquerra votarà no perquè entenen que la reforma proposada no toca als punts aprovats pel Partit Popular. Aquest és Gabriel Rufián.
Tenemos que ser responsables con lo prometido y con nuestros compromisos. Y durante 10 años la izquierda soberanista catalana, vasca y gallega, que iban a votar en contra de esto, prometieron que iban a estar al lado de una derogación real de la reforma laboral y esto que nos presentan no lo es. Es una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos, que es quien la va a votar.
Brussel·les defensa que l'energia nuclear i el gas natural siguin energies de transició verda. D'aquesta manera, la Comissió Europea permetrà que grans empreses posin aquesta etiqueta verda en aquest tipus d'inversions.
L'energia nuclear i el gas seran considerades verdes de manera transitòria. Fins al 2030, el gas, i fins al 2045, la nuclear. La proposta avalada per Alemanya i França desperta recels i la negativa de països com Espanya, Àustria o Dinamarca. També és polèmica entre experts i organitzacions en defensa de la transició energètica verda, que es posen les mans al cap amb aquesta decisió. Juan Antonio López de Uralde, diputat d'Unides Podem i coordinador d'Aliança Verde, alerta que aquesta decisió serà una trava per a la transició cap a una energia més verda i sostenible, a banda d'una operació de màrqueting verd encobert. Ho ha dit en declaracions al Tot anirà bé.
Es una victoria de los lobbies, de los grandes lobbies energéticos, y es una derrota de la transición ecológica, porque hay que tener en cuenta que esto que se llama de la taxonomía europea, lo que trata es de ver qué sistemas de producción energética pueden beneficiarse de los fondos europeos y emana de las directivas para ese objetivo de reducción del 55% de las emisiones para el año 2030.
Salut elimina els cribatges amb test d'antígens a les escoles. El departament ha anunciat que es deixaran de fer a partir de dilluns de la setmana vinent. Així els alumnes ja no hauran de fer-se la prova a les farmàcies quan a la seva aula hi hagi algun positiu. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Només es mantindran escribatges en els centres d'educació especial i entre els professors, sobretot aquest últim col·lectiu perquè té una activitat essencial i comprenen un grup d'edat divers. Ho ha justificat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Una diversitat d'edats important i tenim també persones que ja poden tenir més de 50 anys o edat està en edats que ja tenen un risc una miqueta major. Tenen una feina en un entorn de molt relació amb nens, amb nenes, en un entorn en què encara hem vist que ha baixat molta incidència, però encara tenim incidències elevades.
La decisió s'emmarca en la millora de les dades amb una baixada clara dels contagis a Catalunya, sobretot també en el col·lectiu més jove. A més, la positivitat de les proves dels escolars s'ha reduït en els últims dies, després d'un retorn a les aules de les vacances de Nadal amb unes incidències molt altes per la sisena onada.
Gràcies, Sílvia. Pel que fa a les dades de contagi, segueixen a la baixa i Salut concreta, a més, que amb la variant Omicron, prop del 8% dels casos que es detecten a Catalunya són reinfeccions.
Per això, des de Salut insisteixen en la necessitat de punxar-se la dosi de record, ja que les persones no vacunades menors de 50 anys tenen 3 vegades més probabilitats de ser hospitalitzades si contrauen el virus. A més, el risc d'acabar a la UCI és 8 cops més alt que si es té les 3 vacunes. Pel que fa a les reinfeccions, la secretària de Salut Pública ha reconegut que és un percentatge alt, però que és normal tenint en compte el nivell de contagis. Escoltem Carmen Cabezas.
Portem més temps de pandèmia perquè una part important de la nostra població havia patit la infecció i perquè veiem que hi ha aquest escapament de la variant Omicron en relació a la immunitat que havien deixat les variants prèvies. Per tant, és normal trobar un percentatge de reinfeccions.
A tot això, el Consell Interterritorial de Salut es dona una setmana més per estudiar què cal fer amb l'obligació de portar la mascareta a l'exterior que dimarts va aprovar el Congrés, una mesura que des de Salut no comparteixen.
En la reunió d'aquest dimecres, el govern català ha demanat al Consell que es retiri la mascareta en exteriors. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, considera que la mesura, ara com ara, no té massa sentit i aposta per tornar a un decret com el que hi havia al maig, on s'establia que només calia dur la mascareta al carrer si no es podia garantir la distància de seguretat. Madrid o Galícia també són partidàries d'eliminar aquesta restricció, que València o el País Basc demanen de mantenir.
Els grups independentistes i els comuns acorden mantenir l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà, tot i l'ordre de la Junta Electoral de retirar-li els 4 partits, però assumeixen que el límit d'aquesta desobediència ha de ser no afectar els funcionaris de la cambra. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El Parlament acorda mantenir l'escó a Juvillà.
El Parlament creu que el Pau Juvillà segueix sent diputat, però no pot garantir l'eficàcia de tots els actes necessaris que comporten l'exercici ple d'aquest dret.
És Jaume Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, que ha presidit la comissió que ha validat el text presentat per les 3 forces independentistes. El document assegura, per una banda, que ha de seguir sent diputat perquè no està condemnat per una sentència ferma i, per l'altra, perquè al seu cas no es contempla en cap de les causes de pèrdua de les escons recollides per part del reglament del Parlament. El dictamen, però, assumeix que els límits a la desobediència política passen per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal, uns funcionaris que, per exemple, tenen la potestat de pagar-li la nòmina. A les pròximes hores està previst que es convoqui un ple al Parlament per sotmetre a votació el dictamen i on serà determinant veure si Juvillà vota i, per tant, si segueix sent diputat a efectes reals.
Gràcies, Judit. De fet, a efectes pràctics, Juvillà perdrà el seu escó. Com a mínim, aquesta és la realitat a aquesta hora d'aquest dijous. Tot plegat després que la CUP hagi plantat el president aragonès aquest dimecres i no hagi assistit a una reunió on havien de parlar justament de la taula de diàleg i del projecte independentista. El motiu d'aquesta plantada, la detenció per part dels Mossos de 4 activistes pel dret a l'habitatge.
Els activistes han estat detinguts per oposar-se a un desnonament al maig del barri del Poble Sec de Barcelona. En un comunicat, la formació de l'esquerra independentista acusa el govern de perseguir els activistes i de tractar l'emergència habitacional com un problema d'ordre públic. També afegeixen que això contradiu els compromisos de mínims pactats a l'inici de la legislatura pel que fa a les polítiques d'habitatge.
Els Estats Units enviaran 3.000 tropes a l'est d'Europa per les tensions entre Rússia i Ucraïna. L'objectiu és reforçar la seguretat dels països membres de l'OTAN en aquella regió.
D'aquesta manera, els efectius militars es desplegaran sobretot a Polònia i Romania. Aquest moviment del president nord-americà Joe Biden arriba just un dia després que el president rus Vladimir Putin recriminés a Washington el rebuig a les seves demandes, entre les quals hi ha que Ucraïna no formi part de l'OTAN. Ja hi ha més de 100.000 soldats russos desplegats des de fa mesos a la frontera de Rússia amb Ucraïna.
La Universitat de Barcelona confirma que està previst el sacrifici de 32 cadells de Beagle en un experiment científic per desenvolupar un nou fàrmac. L'estudi començarà al març a la seu de l'empresa Vivotecnia, que recordareu que està investigada per presumpte maltractament animal.
La universitat s'ha defensat de les crítiques i ha manifestat que el contracte amb l'empresa es va adjudicar després d'un escrupolós procés de licitació. El centre també s'ha justificat al·legant que avui en dia no existeix un mètode alternatiu a l'ús d'aquests animals en aquest tipus de recerques. L'estudi consta de dues parts, una primera on s'administrarà un fàrmac a 6 cadells, que després es donaran en adopció, i una segona fase on es contempla el sacrifici dels 32 cadells.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un dels presumptes autors d'una agressió amb arma de foc a dues persones. Els fets van passar el 15 de gener al districte de Sant Martí de Barcelona.
En aquell moment, la recerca dels sospitosos va fer desplegar un ampli dispositiu policial al barri del Besòs, però el pis on es creia que hi havia l'autor dels trets es va trobar buit. Avui ha estat arrestat un dels sospitosos, que té 44 anys i està vinculat al tràfic de drogues. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I la Policia Nacional ha detingut una noia de 22 anys per amenaçar de mort l'actriu Candela Peña i el seu fill de 10 anys. El jutjat de Martorell ha deixat en llibertat amb càrrecs després de prendre-li declaració.
Durant 8 mesos, la jove va crear més d'una vintena de perfils falsos a les xarxes socials amb els que es dedicava a insultar i amenaçar de mort l'actriu catalana. Candela Peña va decidir denunciar el cas de la policia, qui va entregar més de 40 pàgines en captures de pantalla amb els missatges que li enviava la noia. Els investigadors van comprovar que la detinguda sabia on estava i què feia l'actriu en tot moment.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també la premsa digital. Els hotels de Barcelona calculen que la pandèmia els ha costat 2.500 milions d'euros.
Les expectatives eren arribar a finals d'any amb un 85% dels establiments oberts, però la xifra finalment s'ha quedat en el 73%. El gremi d'hotelers confia en la revifada que suposarà el Mobile World Congress pel sector, ja que a hores d'ara l'ocupació a Barcelona no arriba al 15%. Ho detalla en el CIO Digital.
Un projecte artístic pinta façanes a l'Eixample, Barcelona, per visibilitzar la realitat de les persones sense llar.
Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Arrels, pinten murals en façanes d'edificis on anteriorment es van veure obligats a pernoctar-hi algunes de les persones sense sostre que acudien a la Fundació. L'objectiu és visibilitzar aquesta realitat i trencar tots els estigmes. Ho podem llegir al Nacional.
I l'exèrcit dels Estats Units ha començat a expulsar aquells soldats que no es volen vacunar de la Covid.
Aquesta mesura afecta més de 3.000 uniformats. La secretària de l'Exèrcit ha comunicat que des de Defensa ja han iniciat l'expulsió dels militars que han rebutjat immunitzar-se i que no tenen cap exempció, ja que assegura presenten un risc per les tropes. També ho explica el Nacional.
Baixem al territori i us expliquem que l'alerta per l'elevat risc d'incendi propiciat per la sequera que patim i les baixes humitats que hi ha afecten diversos punts del territori, entre ells la Catalunya Central.
Les baixes humitats i la sequera acumulada van portar que els agents rurals activessin ahir el Pla Alfa nivell 2/3, una situació que també repetirà avui. Aquest dimecres es van produir dos incendis a la Cerdanya, un a Puigcerdà i l'altre a Bolvir. Tant agents rurals com bombers es dedicaran de manera prioritària a la vigilància de qualsevol incendi o columna de fum. Ho llegim al Regió 7.
L'aeroport de Reus tornarà a connectar amb les Illes Balears aquest pròxim estiu.
A partir del 14 de juny i fins al 4 de setembre, la companyia Air Nostrum oferirà dos vols setmanals a Palma de Mallorca des de l'aeroport de Reus. L'aerolínia oferirà també la possibilitat de volar amb un mateix bitllet des de l'aeroport de la capital del Baix Camp fins a Menorca i a Eivissa, fent una petita escala a Palma. Ho informa el Diari de Tarragona.
I a Andorra, els ingressos per importacions recuperen xifres de prepandèmia.
El ministre de Finances fa públic que el mes de gener es van recaptar prop de 16 milions d'euros en taxes duaneres, una xifra semblant a la que es va arribar l'any 2020. Cal recordar que fa un any, el context per la pandèmia del coronavirus va tornar a restringir fortament la mobilitat i això es va traduir en un impacte notable en els ingressos per importacions. El grup que més va créixer va ser el tabac, amb 7 milions i mig de guany, i les importacions de begudes. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. Dani Alves és finalment el jugador que el Barça ha descartat per inscriure a l'Europa League. En la llista de 32 jugadors que el club ha enviat a la UEFA es manté Dembélé, tot i la disputa que el jugador i el club han protagonitzat aquest mercat d'hivern. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. Xavi Hernández reserva el lateral dret per la disputa de la Lliga i es deixa el més veterà de l'equip fora de la competició europea. La normativa de la UEFA només permet inscriure un màxim de 3 jugadors a mitja temporada i el Barça ha finalitzat el mercat d'hivern amb 4 noves incorporacions. Per tant, s'ha apostat per Ferran Torres, Adama Traoré i Aubameyang per jugar a l'Europa League. Dani Alves, per tant, no podrà disputar el partit del proper 17 de febrer al Camp Nou contra el Nàpols, un partit on sí que hi serà el davanter Ousmane Dembélé, tot i la difícil relació que manté amb el club per haver-se negat a marxar en aquest mercat d'hivern. A més dels 24 jugadors del primer equip, han estat inclosos 9 jugadors del Barça B i del Juvenil A, els porters Arnau Tenas i Ander Astralaga, els defenses Arnau Comas i Valde, els migcampistes Jandro Orellana, Nico González, Gavi i Álvaro Sanz, i el davanter Ilias.
I nova victòria del Barça femení, que ha superat el Llevant per 1-4.
Tot i un inici d'escafeïnat, les blaugranes s'han tornat a imposar amb contundència, arribant al descans amb un 0-3 al marcador, amb gols de Xoala, Patrick Guijarro i Jennifer Hermoso. A la segona part, Hansen ha marcat el quart gol culer i Pinto ha marcat el gol de l'honor del Llevant en un partit on Martina Fernández ha debutat amb el primer equip del Barça amb només 17 anys i 4 mesos.
El femení del Barça invicta encara, per tant, a la Lliga. Pel que fa al futbol masculí, ja es coneixen els primers classificats per les semifinals de la Copa del Rei.
El Rayo Vallecano supera per la mínima el Mallorca i 40 anys després es col·loca a les semis de Copa gràcies a un gol de penal d'Òscar Trejo. També s'ha classificat el València, que ha superat per 2-1 el Cádiz. Avui és el torn dels altres dos partits que enfronten la Real Societat i el Betis a les 8 i el Madrid a l'Atlètic Club de Bilbao a 2:15.
En bàsquet, la penya segueix líder de l'Eurocup després de guanyar el Partizan per 92-84.
Els de Carles Durant segueixen invictes a l'Olímpic de Badalona, un partit on fins al tercer quart els verdinegres no han agafat distàncies. Derek Willis, amb 19 punts, ha estat el màxim anotador de la penya. Pel que fa al Baxi Manresa, no ha pogut començar en victòria als vuitens de final de la Champions, tot i una bona ratxa de les últimes setmanes. El conjunt vegenc ha caigut per 74-68 davant el Tofas Bursa. Qui no ha fallat és l'Uni Girona, que ha guanyat el cué del grup, el Dínia, per 15 punts, 63-78, en un partit de l'Eurolliga femenina.
I aquesta nit al Palau acull una nova jornada d'Eurolliga amb el partit Barça-Panathinaikos.
Els blaugranes venen de superar el Bayern de Múnich aquest dimarts i avui es troben amb un Panathinaikos que no passa pel seu millor moment. Tot i així, el tècnic Xerunas Jasikevicius insisteix que els partits d'Eurolliga sempre són difícils.
No tiene un récord muy bueno de victorias, no un balance muy bueno de victorias y perdidas, pero ha estado ahí, ha jugado muy bien contra equipos muy buenos, ¿no? Contra Efes sobre todo, ha tenido buen partido. Está claramente todo en manos de los bases y escoltas, domina mucho balón, toma muchas decisiones. Bueno, como cualquier partido de Euroliga, es siempre difícil.
Al Panathinaikos actualment ocupa la 17a posició, mentre que el Barça segueix segon amb un balanç de 18 victòries i 5 derrotes.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Ai, amb música arribarem al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 63 anys, el 3 de febrer del 1959, van morir en un accident d'avioneta Buddy Holly, Richie Valens i Bip Bopper. Una dècada després, Don McLean va cantar aquells fets amb un clàssic per la història de la música, el dia que va morir la música. The Day the Music Died, cantava Don McLean en aquesta cançó immortal, American Pie. Shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And
Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow?
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 3 de febrer, el dia que farem tertúlia amb la Marta Les Sales, amb el Sergi de Maia i amb l'Agustín Rodríguez. Serà a partir de les 9 del matí per analitzar el que ens deixa aquest dia. Abans haurem entrevistat el Lluís Batet, que és professor d'enginyeria nuclear a la UPC, que té la capacitat d'explicar aquest món, el de l'energia nuclear, que ens és tan llunyà i que pot ser tan complicat d'una manera extremadament didàctica. Europa ha decidit que l'energia nuclear i que també el gas són energies que es poden qualificar de verdes. La classificació no deixa de ser sorprenent i ha aixecat recels entre molts països. Entre ells hi és Espanya, però Alemanya i França ja estan d'acord i difícilment la decisió que ha pres la Comissió Europea tirarà enrere. D'entrada hi ha una pregunta que sembla fàcil. La resposta pot ser molt interessant. L'energia nuclear és una energia verda? Serà interessant d'escoltar la resposta de l'expert. La mesura, en realitat, val a dir-ho, és en realitat fiscal. Si et diuen que ets una energia verda, pots accedir a fons europeus, també als moderns mecanismes de finançament bancaris que tenen en compte, per exemple, criteris de responsabilitat social, entre els quals és fonamental ser sostenible. Per tant, si l'energia nuclear és verda, de facto és sostenible i, per tant, de facto i de manera immediata, als seus gestors se'ls obre l'aixeta del finançament, tant públic com privat. Sabeu qui hi ha darrere de l'energia nuclear a casa nostra? Sí, les grans companyies elèctriques. La vida té aquestes coses. Fem energia nuclear verda i les nuclears competeixen amb les petites i noves empreses que fa temps que estan apostant d'entrada per les renovables. La clau de volta, no ens enganyem, és que la Unió Europea vol una transició ecològica ràpida. La realitat, però, és que sense nuclears i sense gas s'acaba l'actual sistema de vida, bàsicament perquè no tindríem l'energia necessària per sostenir-lo només amb les renovables. De tot plegat en parlem amb Lluís Batet, que és expert en energia nuclear, d'aquí a uns minuts, i també ens acompanyarà la Meritxell Benassar, que és la responsable de taxonomia a Greenpeace Espanya. Què vol dir taxonomia? Doncs jugar amb la fiscalitat per treure'n avantatges. I aquesta és la clau, com us deia, d'haver declarat verdes, energies com la nuclear o el gas natural. De seguida en parlem de tot plegat. Avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. El govern espanyol aprovarà aquest matí la reforma laboral al Congrés. Finalment, Sánchez i Díaz tindran el suport de partits de dretes com Ciutadans, el PDeCAT o l'UPN, però es desmarquen de la votació Esquerra, el PNB i Bildu. És la primera votació transcendent de la legislatura en la qual es trenca completament la majoria independentista. La majoria de la investidura. Europa declara l'energia nuclear i el gas natural energies verdes. La nova etiqueta serà temporal i està pensada per permetre les inversions en aquestes energies mentre es fa la transició ecològica. Països com Espanya i entitats ecologistes ja estan en contra i alerten que el sector energètic ho utilitzarà per fer un rentat d'imatge. Les comunitats autònomes i el govern espanyol tornaran a discutir la propera setmana si deixem d'estar obligats a portar mascareta pel carrer. Per ara, el Ministeri de Sanitat ho descarta. Catalunya i Madrid, entre d'altres, ja van demanar-ho ahir, però comunitats com València o el País Basc encara ho consideren útil. La CUP s'ofereix per presidir el Parlament per desobeir la Junta Electoral, però Junts i Esquerra s'hi neguen. Per ara, els independentistes i els comuns han acordat defensar l'escó de Juvillà per fer que els funcionaris del Parlament no hagin de desobeir, de manera que el copaire perdrà l'escó. aquesta hora tenim en marxa una operació policial conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues. El dispositiu s'ha desplegat en diferents punts de Barcelona i està previst que es facin diverses detencions. Mònica Terriba serà la nova vicepresidenta d'Òmnium Cultural i Quim Forn, David Fernández i Natza Ferrer, entre d'altres, seran també a la nova Junta. L'única candidatura a presidir l'entitat, liderada per Xavier Antic, ha rebut el vistiplau de la Junta Nacional. Els seus socis, a partir del 10 de febrer i fins al 26, podran validar-la a través d'una votació electrònica. Xavi descarta Dani Alves per jugar a l'Europa League. El Barça ha fitxat 4 reforços aquest mercat d'hivern, però només en podia inscriure 3 i els escollits són Aubameyang, Adama Traoré i Ferran Torres. Per cert que Laporta deixa en mans de Xavi la decisió de si fa jugar o no Dembélé. I tancarem els titulars, com sempre a aquesta hora, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per la monotonia causada per l'anticicló i, per tant, hem de continuar parlant d'ambient assolellat durant tot el dia. No esperem núvols, tampoc esperem boires, i les temperatures sí que pugen respecte a les d'ahir. Ambient molt suau al centre del dia, màximes entre els 16 i els 21 graus arreu del país. Ara mateix fa fred, però un fred menys intens que el de les últimes jornades. De cara a demà, petits canvis, les temperatures baixaran, es normalitzaran de cara a dissabte, que baixaran encara una mica més, i demà sí que augmentarà la nuvolositat. Seran bàsicament núvols de tipus mig i alt, que enterbolitzaran una miqueta l'acció del sol, però que de moment no ens donaran cap mena de precipitació. De moment de pluges no es preveuen de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. I actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs avui tenim matí de força congestió ara a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident fa una estona a l'altura de Sant Cugat del Vallès, just abans d'arribar al nus del Papiol en sentit sud. De fet, s'acaben de reobrir tots els carrils de la via, però encara queda congestió amb trams d'aturades des de l'altura de Barberà. Per tant, són fins a 10 quilòmetres de congestió i també es veu afectada la via lateral, la B30, que també porta retencions de major i menor densitat des de Barberà fins al quilòmetre 0, fins a l'altura de Rubí en sentit sud. Per tant, matí complicat en aquest punt i també per sortir del nus de la Trinitat hi havia una incidència fa una estona en aquest primer quilòmetre de la C58 que ara deixa sobretot aturades per entrar al nus de la Trinitat des de la Ronda Litoral, amb congestió des de l'enllaç amb la C31 i també per la Pota Nord, per la B20, amb un quilòmetre d'aturades des de Santa Coloma. I també hi ha retencions des de l'altura d'Horta per la B20, en aquest cas també en sentit Trinitat. I pel que fa a la C58, també destaquem que porta 4 quilòmetres de retencions per entrar al nus en sentit Barcelona, i les rondes també en sentit Llobregat ara porten congestió habitual en totes dues rondes, sobretot fins a Vallcarca per la B20 i també entre el Fòrum i el Poblenou per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 7 minuts i mig al punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar, Lluís Batet en directe al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Comprant a Renfe amb antelació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb antelació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a El Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicat des que hem començat el programa, la Unió Europea permetrà que grans empreses posin l'etiqueta de verda a les inversions en gas natural i en energia nuclear. D'aquesta manera, la Comissió Europea inclou aquestes dues energies en el catàleg d'inversions en energia sostenible i aquesta etiqueta la tindran, tot i que sigui de manera transitòria, fins al 2030 el gas natural i fins al 2045 l'energia nuclear. De fet, aquesta decisió ha aixecat polseguera entre diversos països, entre ells i Espanya, que no era favorable, també entre les entitats ecologistes, moltes d'elles que s'estan posant les mans al cap amb aquesta decisió anunciada per la Comissió Europea, que no ha estat senzilla, han estat pràcticament un any discutint-se, bàsicament perquè sabien que aquesta podia ser una decisió polèmica, però finalment ha estat així. Dit curt i ras, el gas natural i l'energia nuclear seran considerades energies verdes fins que acabi aquesta transició energètica cap a les renovables a Europa amb aquests calendaris 2030 pel gas natural, 2045 per l'energia nuclear. Per parlar-ne ens acompanya aquesta hora Lluís Batet, que és professor de recursos energètics i cap de la Divisió d'Enginyeria Nuclear a la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Batet, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sorprès per aquesta decisió final de la Comissió Europea de donar-li aquesta etiqueta de verda al gas natural, però també a l'energia nuclear?
Fins un cert punt. Agradablement sorprès per la qüestió nuclear. Era una cosa que el sector feia molt de temps que estava demanant. I una mica perplexa per la inclusió del gas natural. Ara que tot té una explicació en una transició energètica com aquesta, que serà molt complicada i cara, s'ha de tenir en compte que les coses no es poden fer a correcuita. Intentar tenir una estructura amb un 100% renovable, si és possible, no ho serà en el curt termini.
Val, clar, entenc aleshores per aquesta primera resposta que una de les coses que li sorprèn és que hagin acabat el mateix sac el gas natural i l'energia nuclear.
Sí, diem, a partir d'una certa edat hi ha coses que ja no et sorprenen, no? Les constates i prou, però diem que no m'ha semblat tan bé. Ho entenc tot, però crec que la nuclear hi havia de ser des d'un principi, I m'ha sorprès desagradablement que també hi hagin inclòs el gas, encara que entenc molt bé les raons.
Entrem una mica en aquesta sorpresa que vostè manifesta i li faré a través de dues preguntes. Una per la nuclear i l'altra pel gas. Com que ens extendrem una mica més en la nuclear, començo pel gas. L'energia que es fa a través o a partir de gas natural és energia verda?
L'etiqueta verda jo crec que està sobrevalorada. Primer hauríem de parlar, i permeten que em faci un parèntesi,
eh? Sí.
De que no hi ha res verd, no hi ha res net, ho hem de tenir clar. La quantitat de materials que fan falta per fabricar un panell solar, una placa fotovoltaica, un molí de vent, tenint en compte l'energia que ens acaben donant, la necessitat de bateries per emmagatzemar aquesta energia, això té un cost ambiental. Que moltes vegades no el veiem perquè està amagat en un altre país. Què s'haurà de fer amb aquest residu, amb aquestes infraestructures un cop es desmantellin? Tampoc està massa clar. Per la gran quantitat que necessites de material, per la quantitat d'energia que donen. És a dir, tenen molt poca intensitat energètica per unitat de pes que fa servir per la quantitat de material que el fa servir.
És a dir, m'està dient que l'energia renovable...
L'energia renovable tampoc és tan verda.
Sí, acaba tenint un impacte, diguem-ne. En el moment, mentre està produint, potser no tant, però fer possible tenir aquesta energia renovable i després gestionar el residu de la pròpia infraestructura sí que en té d'impacte. Seria una mica el missatge és aquest.
Sobretot en mineria, també, la quantitat de minerals que té. Un altre problema que és el de seguretat de subministrament, no? Estem parlant, hem de comprar el gas a Rússia, hem de comprar el combustible nuclear, tampoc el tenim, a Europa el tenim molt poc. Tot això s'ha de comprar fora. Sí, però hi ha els materials, els minerals, que s'anomenen minerals estratègics, que ens necessiten per les renovables i per les bateries, això tampoc en tenim massa. És a dir, tot plegat, l'etiqueta aquesta de verda potser és el que fa nosa. En tot plegat, no només en la nuclear, i en el verd. He dit això, tant de bo puguem arribar el més aviat possible a un futur, diem, totalment sostenible. Jo crec que en aquest futur la nuclear hi tindrà un lloc. Ho crec, no, perquè veig bastant poc probable que puguem funcionar només amb renovables. Però és la meva visió en aquest aspecte. El que sí que està clar és que en el curt termini les renovables no ens aportaran el que necessitem. Dit això, el gas no es pot considerar verd de cap manera. El gas emet diòxid de carboni, que és un dels gasos responsables de l'efecte hivernacle.
Sí.
De fet, emet una tercera part del que emet una central de carbó. I, per tant, des d'un punt de vista pràctic, diem... El camí és doble. Si volem... Perquè tot això es fa tenint en compte que estem en una situació d'emergència climàtica, anem cap a un col·lapse planetari de l'ecosistema tal com el coneixem. El planeta seguirà existint, però amb unes condicions molt diferents, sobretot per l'espècie humana. I això es fa per lluitar contra aquesta situació, o per pal·liar aquesta situació. No? I el camí és doble. Hi ha un camí primer, que és anem a electrificar tot el que es pugui, o descarbonitzar tota l'energia que es pugui. Perquè estem parlant, bàsicament, de l'energia elèctrica. Quan parlem del nuclear, genera electricitat. Quan parlem del gas natural, estem parlant... Sí, fa més cost el gas natural, no? Però també estem pensant en el seu paper com a...
Per produir energia, com a, elèctrica, no?
Sí, com a sostenidor de l'energia renovable. És com a complement de l'energia renovable.
Mm-hmm, sí.
Però el gas natural també el fem servir a casa per calefacció, per cuinar moltes vegades... per l'aigua que fem servir, l'aigua calenta sanitària que es diu, això el gas natural hi és, a la indústria es fa servir moltíssim, però també tenim altres consums energètics que no són elèctrics, tots el consum de petroli per automoció, que és molt important, o el consum de combustibles fòssils, carbó i gas, per a la gran indústria, diguem la cimentera o la indústria de l'acer, per exemple, Gas natural també es fa servir per produir fertilitzants. Uh-huh. El sistema energètic és molt complex. I buscar una solució senzilla amb un sistema complex sempre porta mals resultats. I s'ha d'analitzar el sistema com un tot. Uh-huh. És en aquesta anàlisi en què el gas es veu, diguem-ne, com un mal menor. És a dir, el gas ha de servir perquè té una flexibilitat d'entrar i sortir en la generació elèctrica, ha de servir perquè les renovables es puguin implementar amb més velocitat sense, i poder anar tancant plantes de carbó o de nuclear, com ha decidit Alemanya, amb una decisió que jo considero desencertada, però o sigui, el gas ha de servir com a complement per a les renovables, perquè no oblidem que nosaltres, els consumidors, volem l'electricitat quan la volem, no quan està disponible. Si quan nosaltres encenem un interruptor, volem que s'encengui la bombeta, no volem esperar.
Ah.
No? Fins que no tinguem un mecanisme, sigui d'acumulació elèctrica a nivell domèstic, o una adaptació dels hàbits de consum que ens facin viure en el moment en què tenim energia disponible i que ens facin dormir, entre cometes, ens facin estar parats quan no tenim energia, com que això de moment sembla que no passarà en el curt termini, la producció elèctrica s'ha d'adaptar al consum, a la demanda.
El gran problema de les renovables que tenim a dia d'avui, per entendre'ns, és, per exemple, tenir suficient energia a la nit, no?
Bueno, això, la solar estava clar, que la nit no en tens.
Per això,
la tèrmica no està tan extensa, que té acumulació, té possibilitat d'acumulació. Està clar, a la nit, bueno, a la nit tampoc ens movem tant, però sí que hi ha activitat industrial que va funcionant.
Bueno, però les cases tenen totes, ja tenim el llum encès, no? I els electrodomèstics funcionen.
Sí, sí.
I...
Exacte. Però diguem que a la nit hi ha prou vent, no? Però que el vent no hi és tampoc tot l'any. No? Hi ha moments en què no tens vent, hi ha moments en què no tens sol. En aquests moments pot entrar a funcionar l'energia hidroelèctrica. A llarg termini tenen bateries de gran escala a funcionar a Europa, això és el que està previst. Però no està clar que l'energia, la generació d'energia elèctrica a partir de renovables és variable, és pulsant, i té una variabilitat que no controlem, excepte per la hidràulica, que controlem fins a un cert punt, perquè tampoc d'aigua que es recull de la pluja tampoc et dona per... Sí que la pots fer servir, diguem-ne, a discreció, però fins al límit que t'imposa la pròpia natura del medi.
Però sí que és veritat que, diguem-ne, que com a mínim saps de quina reserva disposes i, per tant, aquesta reserva en aquell número la pots anar gestionant més enllà a l'espera, diguem-ne, que se't pugui omplir més o menys el sistema d'embassaments. Però m'agradaria tornar... Digui, perquè m'agradaria anar cap a l'energia nuclear, vull dir que em referia cap a que fèiem aquesta reflexió a partir del carbó, que vostè em deia, doncs, bueno, no entenc, diguem-ne, que s'hagi fet, però no veig clar que s'hagi fet, però em semblava deduir per la seva primera resposta que sí que entenia o sí que veia bé que se li hagi posat aquesta etiqueta de verda a l'energia nuclear, que, clar, pels qui l'han vista des de fora i l'hem explicada o ens l'han explicada des de fora, no deixa de sorprendre'ns, no? Perquè suposa un canvi de paradigma brutal respecte de l'energia nuclear, que sempre l'hem associada a un perill, a un problema i fins i tot a un tipus d'energia que resulta contaminant o d'una energia que és contaminant, no? I ara, de cop i volta, passem d'aquest paradigma mental a una etiqueta de l'energia nuclear és verda. N'és, professor, l'energia nuclear de verda?
De la mateixa manera que ho és les renovables, ni més ni menys. Així sí que amb això se'm poden tirar al damunt.
És una afirmació arriscada, sí, com a mínim escoltada des de fora.
Jo crec que m'ha explicat una mica quan he parlat del tema dels materials. I hem de tenir en compte que l'energia nuclear, si mires els números en detall, no és més perillosa, si mirada a nivell global, que altres fonts d'energia. De fet, diguem que està al mateix nivell, potser un pèl per sobre, potser un pèl, això no t'ho negaré, que les renovables. Mirat a nivell de tot el cicle de vida, inclòs la mineria i els accidents inclòs, mirant tot el cicle de vida, les morts per energia nuclear no estan lluny de les energies renovables.
Però segurament no és tant una qüestió de mort, sinó d'impacte en el medi ambient, no? És a dir, el risc, diguem-ne, que implica pel medi ambient un accident sí. Nuclear, diguem-ne, no, bueno, no, com a mi no conec cap cas, diguem-ne, d'accident en una planta d'energies renovables que hagi tingut impacte en el medi ambient, com sí que ha passat amb accidents nuclears.
Bueno, això també seria discutible, i ens estendríem molt per lo que és la pregunta. Amb una planta de tipus occidental, l'accident més greu que hem tingut és el de Fukushima, arran d'un tsunami.
Sí.
no sé si és molt extrapolable, però també la planta tenia les seves peculiaritats. Arran d'aquell moment es va fer una cosa que va dir, una prova de resistència, un stress test. Del mateix tipus que es va fer la banca. No? Anem a fer un escenari d'imaginació de quin seria el pitjor escenari possible, no, ja no predit per les primeres, pels primers dissenys de la central, que és el pitjor que els podia passar a les plantes nuclears europees. No, d'un trencament de preses hidroelèctriques aigües amunt en el riu que la refrigera, la pluja del mil·lenni, un terratrèmol, accidents que em podien considerar increïbles, i totes les plantes el van superar, aquesta prova, no? Uh-huh. Perquè estan situades en llocs prou alts o perquè tenen una seguretat, i fins i tot es van fer molts canvis en la seguretat interna de les centrals per preveure situacions que s'havien produït a Fukushima. És a dir, des del punt de vista de la seguretat, hem de dir que les centrals nuclears són segures. Mirant el mateix problema de Fukushima, no hi ha morts per radiació a Fukushima. El problema va venir en l'evacuació de...
Sí, però sí que hi ha conseqüències. Professor, a veure, no hi ha morts per radiació, però és evident que el Japó va haver-hi una afectació sobre la zona afectada per la radiació... sobre el terreny, diguem-ne. Jo parlo des d'un punt de vista mediambiental.
Sí, però hem de mirar que és el pitjor accident que es podia pensar, uh-huh. que és una fusió de tres nuclis i problemes a les piscines de combustible gastat, han portat a una àrea d'exclusió d'uns pocs centenars de quilòmetres quadrats, que a més ara estan començant la gent està començant a tornar 10 anys després. Uh-huh. Però repeteixo, un accident com el de Fukushima també és impensable, ara amb una central europea. I mm-hmm. pensa, si el pitjor que pot passar és això, pues, tenint en compte tot el mal que pot fer la contaminació atmosfèrica pel consum de combustibles fòssils, doncs jo aniria per aquí. Però dic que el que va passar a Fukushima és una circumstància excepcional. Les plantes europees han passat una prova d'estrès sobre això. Està clar que mai estàs net d'una circumstància encara més excepcional. Sobretot té això, no? El que és impensable és impensable, i per tant no ho pots predir. Però tampoc estem lliures de que ens caigui un meteorit al cap no? que destrueixi mig planeta en els propers 30 anys.
Clar, sí que hi ha una qüestió... No... Digui.
No, que en el moment en el que ens posem a parlar de possibles de possibles danys, hi ha un biaix psicològic, que és el de disponibilitat d'informació, no? Uh-huh. I normalment el primer que ve al cap són aquestes tipus de circumstàncies. Per tant, estem predisposats a creure que això és més important com el de volar amb avió. Si tothom té al cap els grans accidents d'aviació on han mort centenars de persones, però si mires els números fredaments, veus que és molt més perillós viatjar en cotxe. Aquesta sensació no la tenim.
No, evidentment. Hi ha una altra qüestió, per exemple, associada al que estava plantejant ahir la comissió, que és que ho obliga a fer un procés de modernització de les centrals nuclears, això sí, i que obligaria, diguem-ne, doncs, a la construcció d'aquests espais, d'aquests magatzems, no?, de residus nuclears, que aquí doncs, va haver-hi aquell plantejament i que va ser tan polèmic. Aquest canvi obliga a repensar el futur de les plantes nuclears a Espanya. Ho dic perquè, clar, en principi la línia en la qual s'havia plantejat que era el futur per les nuclears a Espanya era d'anar desapareixent. No sé si amb el plantejament aquest nou de la Comissió Europea Espanya ha de decidir realment, si les manté, si ha de fer algun tipus d'inversió important per reformular-les, o dos, si ens podem permetre tancar-les.
Espanya no es pot permetre tancar-les. Sí, jo crec que és un error històric, si ho fa. Tipus d'inversió. Les centrals nuclears tenen totes les inversions que han necessitat per anar funcionant durant tots aquests temps. Les llicències que donen el Consell de Seguretat Nuclear són de 10 anys. Per tant, les centrals estan contínuament en un procés de millora. Les centrals actuals no s'assemblen en res a nivell de seguretat a la central que es va construir al principi. Per anar fent millores contínuament. Per tant, no es preveu una gran inversió. De fet, totes les plantes superaran més enllà dels 40 anys que estaven previstos pel disseny original.
Sí.
No es preveu una gran inversió per fer que aquestes plantes puguin operar fins als 60, 70 o 80 anys, si fos necessari, com s'està fent als Estats Units. Perquè la política de renovació de les plantes nuclears espanyoles no ha estat esperar que passin els 40 anys per fer-ho tot de cop, sinó que s'ha anat fent en continu. Em sembla que no sé si m'havies fet una altra pregunta, eh? Havia aquesta de què em sembla, jo penso que és un error tancar-les. Què passarà?
No, l'altra anava en la línia del que explicaves, és a dir, si les centrals que tenim, si decidim que les mantenim i que n'allarguem la vida, diguem-ne, si s'hi hauria de fer algun tipus d'actuació de modernització, perquè, per exemple, evidentment, en aquesta normativa que planteja la Comissió Europea sí que es planteja, diguem-ne, que diu mantenim aquesta etiqueta, però evidentment es vigilarà el nivell d'emissions i es fixa un topall d'emissions, que això crec que afectarà més o afectaria més a possibles plantes, diguem-ne, que utilitzin gas natural, no?, que en generació de CO2 en el seu procés, que no pas la nuclear. Però sí que hi ha la qüestió dels magatzems de material nuclear, que també obliga la Comissió a construir-ne, i que aquí no sé com n'anem d'això. Aquí vam tenir la polèmica en el seu dia amb el magatzem que s'havia de fer o no a prop d'Escó i que al final no es va fer, i no sé si n'hauríem de fer si volem allargar la vida de les nuclears espanyoles.
A veure, un dia o altre s'ha de buscar una solució per residus radioactius d'alta activitat que...